Salut, teatreres i teatrers sabadellencs, acabeu de sentir els timbres que marquen l'inici d'una nova edició del programa que us informa de les novetats teatrals de la nostra ciutat i al mateix temps vol entretenir-vos. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja per 87a vegada aquest taló radiofònic està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet. I comencem, com sempre, fent l'índex dels continguts del programa que us presentarem avui.
Amunt al taló.
Un cop haguem repassat la cartellera teatral de la ciutat, convertirem el nostre estudi en la sala d'espera de la consulta d'un psiquiatre, perquè rebrem part de l'elenc de l'obra Toc Toc, que s'estrena al Ciervo Teatre aquest dissabte. I tot seguit escoltarem aquesta setmana sí musicals de la mà de la Irene Garrido, un fitxatge nou que, com explicàvem el primer dia, és una gran apassionada del teatre musical i alhora també una experta en aquest teatre. I acabem, com sempre, anant al teatre a Barcelona amb l'Elvira a Teatre de Franc. I sense més preàmbuls, comencem l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, passió per al teatre sabadellenc.
I comencem el programa, com sempre, amb el Bernat Pareja, la platea indiscreta, per fer el repàs a la cartellera teatral de la nostra ciutat. Què tal, Bernat? Bon vespre.
Bon vespre, Jaume.
Què ens expliques avui?
Doncs mira, començarem al Sol, igual que la setmana passada, perquè continuen amb les dues actuacions que feien. A la sala petita es podrà veure Ànima, el dissabte a 8:45 i diumenge a 7:00. A la sala biblioteca, la sala més petita del Teatre del Sol, es podrà veure l'espectacle Lemons, 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 Lemons.
5 Lemons.
5 Lemons. Dissabte a 9:00 i diumenge a 7:00. Al Teatre Sant Vicenç també segueixen una setmana més amb la botiga dels horrors. Dissabte a 10:00 i diumenge a 6:00.
Un espectacle musical molt recomanable,
sí,
i molt,
sí,
interessant.
Sí. I tant.
Què més?
El Ciervo, per la seva banda, faran Toc Toc. Dissabte a 10:00 i diumenge a 6:00, que de fet ara els hi farem l'entrevista, oi?
Exactament.
Després, a l'alternativa, faran La gata amunt la teulada de Zinc Calenta, que és, bàsicament, un pare de família al qual li estan organitzant una festa d'aniversari i es torna a retrobar al cap d'un temps tota la família i totes les relacions que van sortint entre ells, d'enveges,
Un Tennessee Williams és una obra plena de potència i de qüestions psicològiques.
Exacte,
al darrere.
Exacte, exacte. Si la voleu anar a veure, és dissabte a 10:00 i diumenge a 7:00. El principal faran Un tret al cap, amb l'Emma Vilarassau, el diumenge a 6:00. I després, així d'un apunt de teatre infantil, a la sala Miguel Hernández faran Laika, una història sobre la famosa gossa que els soviètics van enviar a l'espai, que va ser el primer ésser viu
humà que va estar orbitant
per orbitar al voltant
de la Terra.
Si la voleu veure, doncs és el dissabte a 8:00.
En un format infantil, serà.
Exacte.
Per explicar-ho als nens.
Sí,
no?
sí.
Molt bé.
I a l'Arlequí, al començar l'octubre, s'acosta la castanyada i aquestes coses, doncs faran La castanyera. Dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00.
Per l'Arlequí, que fan titelles.
Exacte.
Molt bé, i per tant, déu-n'hi-do, tenim una bona...
Sí, falta la faràndula, però tenim quasi pleno el 15.
Exacte. Molt bé, doncs gràcies, Bernat, per explicar-nos tota la cartellera.
Que vagi bé.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
La gala d'estrena de la temporada fa dues setmanes hi va haver un moment en què la platea del teatre principal es va omplir de personatges hilarants provenents d'una consulta de psiquiatre. I aquest és el plantejament inicial de la comèdia que estrena el Ciervo Teatre aquest proper cap de setmana, Toc Toc. Un títol que conté un joc de paraules amb les inicials de l'alteració que pateixen els sis personatges de l'obra. El trastorn obsessiu compulsiu, el TOC. Uns personatges que cada un té el seu propi toc i esperen a la consulta d'un prestigiós psiquiatre que arribi per visitar-los. I avui el nostre estudi s'ha convertit en part en aquesta consulta perquè tenim a dues de les intèrprets d'aquests personatges trastornats. Tenim a l'Edu Beltrán. Bon vespre, Edu.
Hola, bon vespre, Jaume.
I també tenim a la Clàudia Sáez. Bon vespre, Clàudia.
Bon vespre.
Com és que vosaltres, com a representants del Ciervo, acabeu de... Jo sé, Edu, que tu participaves al TOC, no recordo si...
Garces.
No recordo si la Clàudia també participaves. Com és que heu tingut, diguem, el cap de setmana passat, veu fer les representacions de les Garces i ara, a més, dirigides pel mateix Lluís, ara teniu l'estrena de TOC TOC, que ha sigut així tan precipitat?
Sí, bé, la idea és que les Garces es va refer per petició del públic, en principi no estava previst, però hi va gent que va haver de demanar fer un cap de setmana més, i llavors per això es va fer les Garces aquell cap de setmana, i com que Toc Toc ja estava previst que s'estrenés a l'octubre, doncs hem hagut d'empalmar, no hi havia més remei.
Ha fet un esprint aquí, suposo que les Garces ja la teníeu prou assajada, no?
Sí, però després del paró en estiuenc s'ha de tornar a refrescar i ha sigut feina, eh?
Ja. Molt bé, però bé, ara això ja ho teniu superat i segur que el toc-toc ja el teniu bastant preparat i encarrilat, no? Quines diferències creieu que hi ha entre el toc-toc i les Garces, ja que estem així entre un pont, entre un cap de setmana i l'altre?
Bueno, per mi les Garces és una obra que és costumista, és una obra clàssica, naturalista, sobretot on hi ha un argument, o sigui, una trama amb una moralina o una lliçó, diguem-ne. Els personatges són molt humans, tenen molts matisos, ningú és bo, ningú és dolent, i a Toc Toc és simplement una comèdia per riure, una comèdia contemporània, i els personatges són molt estripats, no tenen doble d'allò, o sigui, estan tots tarats, i ja està, i no té més pretensió que aquesta, que fer riure al públic, i això...
I vosaltres creieu que aquests personatges que surten primer, el públic els pot veure com persones normals? En el primer moment,
sí.
Clàudia, sí?
Sí, al principi suposo que dona la idea, no, d'una persona normal fins que no veus allò que el caracteritza, com el seu toc. Llavors, conforme van avançant l'obra, vas veient i vas notant que aquest toc és algo intrínsec a la persona.
I que l'afecta directament en el comportament, sí. No? I com és que es va escollir Toc Toc?
Doncs això no ho sé, no ho perquè sabeu. A mi ja em van plantejar...
El Lluís Bosch, que és el director, no? Ell va ser la persona que el va escollir.
Això la Clàudia suposo que ho sabrà millor que jo.
Sí, havíem de fer una obra, no sabíem ben bé per quin tipus d'obra fer, i de totes les que hi havia per escollir, doncs entre tots vam escollir la de Toc Toc.
I havíeu vist les actuacions que s'havien fet? Aquesta obra s'ha representat i s'està representant, de fet, a molts llocs del món, però havíeu vist les representacions de Barcelona?
No,
jo a Barcelona, jo la vaig veure a Madrid fa uns anys. Sí.
Per tant, ja coneixíeu de què anava la història.
Sí, sí, sí. I al final, sorpresa, també.
Molt bé, molt bé.
Doncs jo no.
No. I et va sorprendre l'obra?
Home, clar, perquè sabia que hi havia la pel·lícula i tampoc la vaig veure i va ser com, bueno, vale. Va sorprendre bastant.
Molt bé, i aquesta comèdia és plena de sorpreses, però el Lluís també ens té acostumats a algunes sorpreses, també, com va ser en el moment del teatre principal, que en lloc d'actuar dalt de l'escenari, doncs, vau fer la interpretació del fragment de la vostra obra en la platea. Trobarem en aquesta proposta que fa el Lluís alguna sorpresa també així una mica trencadora o diferent?
Més que una sorpresa, sí, és una sorpresa, però és un pròleg.
Si es pot saber, eh?
Sí. És un pròleg a l'obra en si, i és que hi ha tres actors que no participen a Toc Toc, és a dir, que estan especialment assajant per aquest pròleg, que faran una selecció d'esquetxos de Monty Python.
Per tant, al principi hi ha com una mica una prèvia.
Hi ha una prèvia, sí, però també és una obra que no és massa llarga, i llavors d'aquesta manera també compensem una mica amb temps, i són dues maneres, però és tot comèdia, és a dir, qui vingui ha de venir predisposat a riure, segur.
i a passar-s'ho bé. Sí,
sí, sí, no, i tant. Monty Python més al toc. Aquí tenim una barreja explosiva, eh? Una barreja supercòmica. També el Lluís també ens té acostumats a doblar el repartiment. També és així en el cas de toc?
No, toc, toc, no.
No, aquí cadascú fa
un sol paper i
ja està. I aviam si ens podeu dir quins són els vostres personatges. Edu, quin personatge interpretes?
Doncs jo sóc la Maria, que és una senyora que té un problema, un toc de verificació. És a dir, que constantment ha d'estar comprovant si porta les claus a sobre. A més, està obsessionada amb que se li ha oblidat tancar el gas i la llum, tot i que ho ha comprovat 30 vegades abans de sortir de casa. Té la dèria de que se li ha oblidat. I a més, és una senyora que és profundament religiosa i que està tota l'obra doncs, senyant-se i resant el Pare Nostre i això. Però és una senyora, a mi em cau molt bé la Maria, tot i que és completament diferent a mi, em cau molt bé, la trobo molt entranyable.
Ja, i se sap per què exactament tenen aquest problema, el personatge?
No sé, no arriba a explicar el per què. Suposo que això és part de la teràpia que ha de fer amb el psiquiatre, però està clar que quan s'obsessiona amb ella mateixa i només pensa en què té el problema és quan li surt, i hasta aquí puedo leer.
I en el teu cas, Clàudia?
Jo faig a la Lili, que bàsicament té el toc aquest de dir les coses dues vegades, dos cops. A més de repetir les síl·labes dels altres, les últimes síl·labes dels altres. I el perquè sí que ho diu a l'obra, però això ja ho deixarem
perquè ho vinguin a veure els espectadors.
Sí, sí.
Vosaltres creieu que és versemblant l'obra? Que els personatges que vosaltres interpreteu es poden trobar a la vida real?
Sí, jo m'està molt exagerat perquè estem constantment, i segurament una persona que tingui un toc no està tota l'estona amb això, però evidentment que sí que hi ha gent que pateix tocs i que a més a la seva vida els interfereix bastant i és bastant... Uh-huh. Sí, sí.
Totalment. I vosaltres com heu plantejat com heu preparat el vostre personatge amb aquests tocs concretament? Heu mirat algú que també tingués aquest tipus d'obsessió o heu anat construint doncs, amb la vostra pròpia diguem-ne criteri?
Sí, una mica per intuïció també, no? Pensar, bueno, si jo fos, exacte, què faria jo en aquest cas, no? Mm-hmm. I això, sí, sí.
Sí.
Mm-hmm. Amb les pautes del director, evidentment, però no m'he fixat en ninguna en concret.
Mira com respira el personatge.
També, sí.
Sí, mira com respira el personatge, és alguna cosa que diu el Lluís. Tu
què
com t'imagines? Com t'imagines que camina, que respira, que pensa? I a partir d'aquí formes el teu personatge segons la personalitat que té en si. No, jo, per exemple, no tinc referències de res, per tant, he fet el meu personatge com jo creia que havia de respirar, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé, per tant, que això que dius, que el Lluís us diu això, eh? Que com uh-huh. respira el personatge. Uh-huh. I llavors, a l'hora d'interactuar amb la resta de personatges, els vostres personatges, quina actitud tenen? Tenen una actitud positiva, negativa, amb tots igual, tots diferent?
No,
depèn.
L'obsessiva, diguem, d'anar a assegurar-se que tot estigui fet, com es relaciona amb els altres
personatges? Doncs la Maria, en aquest cas, com que és una senyora que és molt religiosa i tal, hi ha un altre personatge que és un mal parlat i un mal educat, doncs clar, ella s'esvera molt quan l'altre diu paraulotes. I en aquest sentit, doncs, amb aquest personatge doncs, té una relació bastant de pique, no? En canvi, és més comprensiva, per exemple, amb un altre personatge que té un síndrome de Tourette, perquè ella entén que és un que no pot evitar, que en aquest cas és una malaltia. És a dir, ella distingeix qui ho fa perquè no ho pot evitar i qui ho fa perquè és un mal educat. Llavors la relació amb ells és diferent. I la Lili també té relacions molt maques, que us explicarà.
Sí,
sí, clar, jo depèn del personatge, doncs tinc un tipus de relació més íntim o no, o més distant.
Perquè li vas repetint el que diu.
No és que vagi repetint, és a dir, parles, dius les frases dos cops com si hagués oblidat que ha dit un cop la primera vegada. Tot i així, ell és conscient que ho diu dos cops. I és això, hi ha personatges amb què desenvolupa certa proximitat, i hi ha personatges que diguem que són que no els rebutgen ni res, però que estan allà.
I vosaltres creieu que les situacions que es creen entre els diferents tocs, creieu que o fins i tot alguns personatges, creieu que el públic s'hi pot sentir identificat d'alguna manera?
Jo amb la Lili m'hi sento a vegades. Repeteixo les coses dos cops. I no en soc conscient, que és pitjor. Sí, sí. És molt... Clar, quan et dones compte que repeteixes les coses dos cops és quan dius, espera't, com? I m'he enganxat aquest... Suposo que m'he enganxat al toc de la Lili tant fer-ho.
Clar, bueno, és una manera d'entrar en el personatge, no? De veure com respira, com diu el Lluís.
Sí.
Molt bé, i en el teu cas?
Sí, sí, jo tinc amb una cosa concreta, però tinc un toc de verificació, que és que al vespre haig d'anar diversos cops a verificar que la porta de la cuina, la que dona al pati, està tancada amb clau. I si no, no me'n puc anar a dormir. A vegades estic al llit i m'aixeco i torno a comprovar. I penso, ostres, això és el que faria la Maria. I sí, sí, és curiós.
Clar, són, per tant, realment els trastorns que tenen, els petits, els trastorns, els tenim molts de nosaltres, el que passa és que, evidentment, aquí estan portats a l'extrem i exagerats totalment.
Sí, sí, sí.
Havíeu fet alguna vegada algun personatge d'aquest tipus, també? Totes dues crec que ja porteu cert temps actuant. I havíeu fet algun personatge que s'hi assemblés?
Jo no porto cert temps. Jo vaig començar amb garses.
Sí?
I em va tocar un paper molt, molt petitó i suposo que, per així dir-ho, el paper més important que he tingut ha sigut aquest de Toc Toc.
I com què t'ha semblat?
M'agrada molt. M'ho he passat molt bé, però hi ha molts nervis.
Sí?
Molts nervis.
És normal. Hi ha gent que... El Rocamora, que és col·laborador nostre d'aquí i fa molts anys que fa teatre, sempre diu que es té nervis, i grans actors que en el moment que porten molts anys actuant també diuen que és imprescindible tenir els nervis. I Edu, en el teu cas, havies fet algun altre personatge?
Tan estripat, no. Havia fet comèdia, però comèdia més light, diguem-ne, més matisada, amb algun toc de drama. Una comèdia tan exagerada com aquesta i un personatge tan boig com aquest, no, mai. I és molt divertit, perquè et pots deixar anar. És molt divertit.
Hi han hagut situacions, a l'hora d'assajar, segur que heu tingut alguna situació que ha sigut... vull dir que ha sigut divertida o alguna anècdota.
Cada assaig,
alguna?
Sí. Cada assaig és divertit.
Sí, perquè a més ens motivem i improvisem coses i fiquem coses i llavors, bueno, comencem aquí i acabem allà perquè ens anem creant microescenes dintre de l'escena.
Sí?
Sí, cada assaig hi ha riure per un tub.
Sí.
Molt bé, molt bé, déu-n'hi-do. I de cara, doncs, no sé si teniu alguna la planificació de poder exportar aquesta obra en algun de gira o de bolos, o es quedarà només les dues representacions que es faran ara en el Ciervo?
En principi, em sembla que el Lluís té previst portar-la alguna mostra, més que sí, alguna mostra té previst portar-la, però encara no tenim cap data ni cap cosa concretada. Estem també portant garses també una mica, i llavors compaginarem bolos de garses, suposo, amb bolos de toc-toc.
Val, per tant, els nostres espectadors, que els nostres oients, vull dir, que vulguin venir a veure, ser espectadors d'aquest toc, no poden deixar passar aquestes dues oportunitats, bueno, aquestes quatre oportunitats, aquests dos caps de setmana, que seran el dissabte a les 10, els dissabtes a les 10 de la nit, els diumenges a les 6 de la tarda, aquest cap de setmana, i el següent cap de setmana, els dos primers caps de setmana d'octubre. Per tant, per acabar, no sé si els personatges d'aquest toc-toc acaben curats del tot dels trastorns que tenen. El que segur és que el públic assisteixi, doncs, serà tindrà una teràpia de riure i es curarà moltes de les penes que tingui veient aquest toc-toc. Edu, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Clàudia, moltes gràcies.
Gràcies, igualment.
I a nosaltres continuem el programa.
Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estat.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, fent una mirada a la cartellera teatral de Barcelona, i la nostra infiltrada i la nostra experta espectadora que cada setmana ens porta les obres que ha anat a veure a Barcelona és l'Elvira Franch, a Teatre de Franch. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com estem?
Bé, aquí som per parlar. Avui porto molta cosa. Perquè ha començat la temporada de teatre i, clar, hi ha moltes propostes bones que no ens podem perdre.
Doncs vinga, som-hi. Què ens expliques?
Mira, començaré parlant d'una proposta de petit format que se'n diu Les Ovelles, a la Sala Franchet del barri de Sanes de Barcelona. És una sala petita que procura sempre fer una gran programació. En aquesta ocasió han reposat aquesta obra que la temporada passada va tenir molt d'èxit i que jo personalment no hi vaig poder anar. No dono l'abast. La veritat, hi ha moltes propostes.
És que no m'estranya.
I no dono l'abast.
Déu-n'hi-do, hi ha tot el que arribes.
Sí, però tenia moltes ganes de veure-la i com que havia llegit molt bones crítiques vaig pensar, doncs, no te la pots perdre. I a vegades passa, quan et donen molt bones crítiques i vas amb unes expectatives, doncs no es compleixen aquestes expectatives.
Sí, això és veritat.
Sí. No és que no m'agradés, eh? Però, sincerament, n'esperava una mica més. L'Albert Triola, el Biel Duran i la Clara Cols representen tres germans que reben una estranya herència. A partir d'aquest moment hauran de reinventar i buscar estratègies per assumir aquest llegat. Tres situacions diferents que semblen un tros de la vida de cada actor, sigui perquè el guió està molt ben escrit o perquè els actors també ho fan molt bé. Primera obra escrita i dirigida per Carmen Marfà i Iago Alonso, que ja eren coneguts com a guionistes de la televisió, Tu cara me suena, El joc de cartes i altres sèries d'aquestes televisives. També han escrit curts del microteatre. I ara es van atrevir a portar a l'escenari aquesta comèdia amb un argument i un fons força actual, ja que ens parla de la generació que es troba en crisi, persones de 35, 40 anys, que estan ben col·locats, que tenen una preparació, que tenen estudis, i que, però que en realitat la seva vida és buida. I no són prou feliços.
Són com ovelles.
Són com ovelles. Bueno, és que no.
Les no ovelles... ve d'aquí el títol, eh?
No. El títol ve que el llegat, l'herència que reben és un ramat d'ovelles. Ells estan aquí ben col·locats, aquí a Barcelona, i què han de fer? Han d'anar allà a criar ovelles? Hi ha aquest conflicte.
Ja.
També parla dels conflictes del dia a dia, com la vida de parella, l'homosexualitat, la incomunicació familiar que hi ha entre els tres germans, allò de voler aparentar entre banda del germà i que llavors, doncs, en realitat potser no és, no voler dir els problemes que té cada un. Tots aquests temes també els tracta, amb aquest fons de l'herència de les ovelles. Tot tractat d'una manera molt directa i natural que fa que l'espectador s'hi trobi molt proper. També físicament, perquè la sala Freiheit és molt petita i l'espai és tan petit que t'hi trobes allà al mig. Una proposta que ha exaudit sempre totes les entrades i que ara ja s'ha acabat, ja no la fan a la sala, però que faran bolos. És una proposta divertida i molt diferent.
Molt bé,
sí.
Està bé.
Sí. Seguim.
Què més?
Amb una estrena, ja comencem la nova temporada. El tràmit. De Fernanda Trias de Bes, al Teatre Borràs de Barcelona. Una esbojarrada comèdia dirigida per Martí Torres amb un gran repartiment. David Bagés, Àlex Casanovas, Mònica Gransel, Xavier Serrano, Manel Sanz i Susana Garavatxa. Martí Torres té la mà trencada per presentar i dirigir obres eixelebrades amb un ritme frenètic i diàlegs trepitants. En aquesta ocasió ha pogut lluir la seva gran capacitat de director portant a escena una obra que d'alguna manera recorda les obres del Jordi Galceran, però molt més estripada, tot plegat, eh? La capacitat és com molt estripat, molt exagerat.
Encara més.
Encara més, sí, molt.
Però és la direcció que és així o és la mateixa
l'obra
dramatúrgia?
L'obra ja és així,
ja, sí. Ja és la
però amb ell li va com en ell el dit, ja. El Martí Torres ha sabut transmetre molt bé aquest text i ha posat unes escenes, ja et dic, molt esbojarrades, però que també ha sabut portar moments que passes del còmic, de riure molt, però que també et ressalta la reflexió per arribar a un final molt dolç i molt feliç. I bonic. No dic res més. L'obra ens parla de la corrupció, de les misèries humanes i també de la poca privadesa que tenim d'ençà de les noves tecnologies. Diàlegs divertits i situacions que semblen de ciència-ficció i que amaguen cruesa i realisme. Tres científics han d'investigar un tal Saturnino si és o no un extraterrestre que ha vingut a Barcelona. D'aquí surten a la llum enganys, estafes i moltes coses més. Molt bones interpretacions de tots i molt ben coordinades per part de direcció. Ressaltaria l'actuació de David Bagés, que amb un nou registre comicitat que en algun moment recorda el Roar Atkinson en el paper de Mr. Bean.
Mr. Bean,
sí, Mr. Bean. Sí. M'hi feia pensar moltes vegades, eh? A veure, és una proposta molt divertida, amb un fons una mica a l'absurd, sense gaire missatge, però per passar una bona estona, doncs Molt bé, molt una recomanable. Una comèdia per riure.
Per riure i més... una mica actualitzat. No és un, és una comèdia actual, per tant, no és d'aquestes, diguem-ne, antigues, sinó
exacte,
que és una,
no és
comèdia actual.
Exacte, és una
comèdia... Que és molt possible que s'acabi convertint també en una obra, que una comèdia que s'acabi, que acabin agafant els grups de teatre amateur.
Sí, és possible. La veig bastant per fer amateur.
Com
sí.
Un diner molt negre, algun tipus d'obra, un tipus de comèdia d'aquest tipus.
Així, que s'hi no? pot posar doncs, molta comicitat i molta creativitat també de part dels actors, divertida, no és gran cosa, ja et dic, l'obra, però per passar una bona estona, molt bé, està recomanable.
Bé. Molt bé.
Llavors, m'agradaria parlar d'una obra que a mi em va agradar moltíssim, moltíssim, la Shirley Valentine.
La Shirley Valentine, Shirley
Valentine,
sí, exacte.
De Willy Russell, al Teatre Goya de Barcelona, direcció de Miquel Gorriz, interpretada per la meravellosa... Merci. Meravellosa Mercè Arànega. Una obra que jo fa anys, l'any 1994, la vaig veure interpretada per l'Empara Moreno. Que l'Empara Moreno ho feia com més còmica. Molt bé, a mi em va agradar i em va fascinar. El tema...
L'Empara Moreno tenia una visió, una vessant més de cabaretera, no?
Exacte.
Potser, i li donava potser aquest enfocament. No?
Enfocament més còmic. No? I la Mercè Arànega, hi ha moments molt
actriu...
còmics... Però...
Molts registres.
Molts registres.
I, clar.
Molt. És un tema d'abans i ara també, És un tema que es pot tractar sempre, no perquè el fessin fa tants anys, hagi passat de moda. Un monòleg d'una dona escrita amb molta sensibilitat per un home que abans de ser dramaturg havia tingut un saló de bellesa, bellesa femenina. I ell diu que mentre es pentinava el que feia era escoltar les dones i analitzar les seves vides. Va escriure diverses obres, però aquesta doncs, és una analítica.
Va treure de tot el que va poder extreure de la seva feina, no? Del saló de bellesa, a partir d'aquí doncs, va poder construir aquesta obra.
Quasi sempre parla, de les seves obres parla de les dones, i són de dones. Mm-hmm. L'obra es parla d'una mestressa de casa que es dedica només a la seva família i que no rep cap reconeixement ni se sent valorada. Una dona senzilla que pensa en les il·lusions i les esperances de la seva joventut i les compara amb el que té ara. Una persona plena de vida que en un moment donat traspassa les parets de casa seva i té la valentia de retrobar-se ella mateixa. El personatge es mou entre la decepció del que s'ha convertit la seva vida i la fortalesa del poder canviar i retrobar-se la dona que sempre ha volgut ser. La Mercè Arànega ens presenta aquesta Valentine d'una manera tan natural, tan autèntica, plena de matisos i subtileses, sense caure mai en l'exageració. Sempre és molt propera, la veus com si veiessis a la teva mare o com si veiessis la teva veïna. Mai veus que està com actuant. Moments molt divertits, irònics i d'altres plens d'emoció, tendresa i amb un fons dramàtic. L'acompanya en aquest genial monòleg una bona escenografia que només recolza la seva gran interpretació. Cal anar a veure la Valentine, de veritat. Crec que és una d'aquelles interpretacions que recordarem sempre. Una Mercè Arànega, que l'havíem vist, com deies, moltes vegades en molts registres diferents, però que penso que amb aquesta interpretació s'ha superat en escreix. No us la perdeu.
Molt bé, molt bé. Molt interessant.
Val la pena.
Molt interessant, la Shirley Valentine.
La Shirley Valentine. Sí.
El Teatre Goya.
El Teatre Goya, de Barcelona. Ara anem amb una reposició. Quan es reposa alguna obra, quan repeteixen la temporada alguna obra, sempre és perquè ha tingut doncs, bastant èxit de públic. Us parlaré de La màquina de parlar, que l'any passat ja vam parlar. Ja ho vam... Vaig descriure més o menys l'obra. La fan una altra vegada en el Maldà. En el Maldà. És una obra que... Bueno, parla del domini, la submissió de les persones, també com els robots poden arribar a canviar les nostres vides. Obra crítica i surrealista, molt ben interpretada per Marc Rosic, Jordi Andújar i Sandra Monclús. Una bona oportunitat per anar a aquest petit teatre, aquest menjador d'aquest palau del carrer del Pi de Barcelona, que és maquíssim, és molt diferent de tots els teatres que habitualment anem. I poder gaudir dels al·licients d'aquesta obra teatral. La faran fins al dia 18 d'octubre. De l'1 d'octubre al 18 d'octubre. Sí. I ara voldria parlar dels premis de la web de Teatre Barcelona. En aquesta web hi podem trobar recomanacions teatrals, venda d'entrades, algunes vegades amb descomptes, opinions d'espectacles. Bé, doncs aquest any ha organitzat per primera vegada el certamen per dirigir, per distingir el més destacable de la cartellera de la passada temporada a Barcelona. Van ser nominats més de 50 muntatges. I els col·laboradors i recomanadors que, i usuaris de la web que podem votar, ho vam fer. I vam votar al davant d'aquests 50 el que més ens va agradar. La importància de ser franc ha guanyat en tres categories. A la millor espectacle, a la millor actriu de repartiment, la Laura Conejero, sí. I la millor actriu de revelació, la Paula Jornet.
Molt bé, no, i merescuts.
Merescuts. Sí. A mi m'hi ha faltat algun premi, personalment, però està bé, els premis que han sortit estan bé. Requiem for Evita, que també, si un recordeu, també en vaig parlar, ha aconseguit emportar-se dos premis, millor espectacle musical i millor actriu de musicals, l'Anna Moliner. Com a millor espectacle de dansa, si recordeu, també en vaig parlar, la Marta Carrasco en Perra de Nàdia.
Sí, és veritat.
Com a millor actriu, l'Eva Vilarassau per Medea. També molt merescut, eh? Com a millor actor, David Verdaguer per Un cop l'any. Com a millor actor de repartiment, l'Oriol Pla per La calavera de Connemara. Entre altres premis, eh?
Ja.
Aquests he dit
són
perquè...
Són els que hem comentat aquí.
Els que hem comentat aquí en el programa.
Molt bé.
O sigui que em sembla que avui ja he dit moltes coses.
Molt bé, molt interessant, molt interessant. Com sempre ens portes molta informació i vaja, que serveix pels nostres oients que puguin escollir doncs, quines obres poden anar a veure a Barcelona amb el criteri i el comentari que tu els hi dones.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Elvira.
A vosaltres.
Ens retrobem la setmana vinent amb més espectacles que ens vinguis a comentar.
Adéu-siau.
I ara sortim del Teatre del Ciervo després d'aquesta entrevista i anem cap a Broadway, de la mà de la Irene Garrido, de Sabadell a Broadway.
Avui tornem a arrencar amb la secció de Sabadell a Broadway, per seguir viatjant pel món dels musicals i endinsar-nos en les seves cançons i les seves històries. Pels que no sou fans del gènere, us avanço que aquesta temporada parlarem dels espectacles a partir dels seus autors, els músics, els lletristes i fins i tot la persona que ha escrit el llibret, perquè són els pares de tot allò que estem escoltant. Els que sí que som amants dels musicals sabem que fem sovint allò de... Has vist aquest últim espectacle de tal autor o tal altre? Sempre ens referim als autors abans que als actors, ja que la companyia amb el pas del temps acaba variant. Però el que sempre, sempre queda són aquelles melodies, aquelles lletres escrites i composades per algú. Començarem amb Leonard Bernstein. Va néixer el 25 d'agost d'ara fa exactament 100 anys. La celebració del centenari estarà marcant aquesta temporada arreu del món, recordant tota la seva trajectòria. Però molts us preguntareu, quins musicals va escriure? A veure si aquest tema us ajuda a situar-vos. Efectivament, Amèrica de West Side Story. Bernstein firma la música d'aquest espectacle juntament amb el guió d'Arthur Lawrence, les lletres de Stephen Sondheim i la coreografia de Jerome Robbins. Treballaran junts altres vegades. I tot i estar inspirat en Romeo i Julieta de Shakespeare, en situa el Nova York dels anys 50. Guerres de bandes, la importància dels orígens i l'amor impossible són alguns dels temes que toca aquesta obra de culte. Hi ha temes que han anat més enllà de l'espectacle original. i els han cantat grans estrelles com Barbara Streisand i Josh Groban, per exemple.
Somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us, something time for us, time together with time to spare, time to learn and a time to care.
Passem de West Side Story a un altre dels espectacles més coneguts de Bernstein, Càndid, una opereta còmica en dos actes basada en una novel·la de Voltaire, amb el mateix nom. Acabem d'escoltar un tros de la famosa ària Glitter and Be Gay, interpretada per Christine Chenoweth, que molts coneixereu per haver sigut la primera Glinda del musical Wicked. Avui en dia estem molt acostumats a escoltar música més moderna, amb músiques més rockeres o més pop, però cal que recordem que tots aquests musicals no existirien sense la influència de compositors com Bernstein. I quan parlem dels inicis dels musicals, no us venen al cap aquelles pel·lícules clàssiques de marinerets?
New York, New York, New York, it's a hell of a town. We've got one day here and not another minute to see the famous sight.
We'll find the romance and danger waiting in it beneath the Broadway lights.
But we pair on our chests, so we'll meet like the best of the nights.
Sidelights Nights, New York, New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town.
It says here there are 20,000 streets in New York City, not counting MacDougal Alley and the heart of Greenwich Village, a charming thoroughfare.
Here we go again.
Hey, the famous places to visit are so many, or so the guidebooks say. And I promised Daddy I wouldn't miss on any, and we have just one day. Gotta see the whole town right from Yonkers on down to the bay.
In just one day, New York, New York, a visitor's place, where no one lives on account of the pace, but 7 million are screaming for space. New York, New York, it's a visitor's place.
Hey, look who's coming back, Tom and Andy.
Hey, y'all.
Tom, hello, Andy. Hello. Fellas, how was your day in New York?
Wonderful. I don't remember a thing.
Awful. I remember everything.
Manhattan and women are dressed in silk and satin, so the fellas say. There's just one thing that's important in Manhattan. When you have just one day, gotta pick up a date.
Maybe 7.
Or 8 on your way.
In just one day,
New York, New York,
New York,
a hell of a town.
The Bronx is up, the battery's down.
The people ride in a hole in the ground.
New York, New York, New York, it's a hell of a town.
New York, New York és una de les cançons més conegudes de l'espectacle On the Town, un altre dels musicals més coneguts de Bernstein, de l'any 1944, dels primers que va fer. És la història de tres mariners que passen 24 hores a Nova York i està inspirada en un treball anterior de Jerome Robbins, el coreògraf, que abans ja n'hem parlat quan parlàvem de West Side Story. Tots els grans també tenen moments baixos. I justament l'últim espectacle de Broadway que Bernstein va compondre, 1600 de Pennsylvania Avenue, va ser un fracàs estrepitós, tant que només es van fer 7 representacions. Tot i així, hi ha cançons que resisteixen a desaparèixer i són cantades per actrius tan especials com Julie Andrews.
Here in the shell of a house, this house that is struggling to be, filling the hall, coming straight through the wall, is home. Staring down at me, but there's nothing there you can see. Sadness will flow down a cheek, courage stand out like a tree. Joy, joy is as bright as a comet in flight, but hope isn't easy to see. Take care of this house, keep it from harm. If bandits break in, sound the alarm. Care for this house, shine it by hand, and keep it so clean the glow can be seen all over the land. Be careful at night, check all the doors. If someone makes off with a dream, the dream will be yours. Take care of this house. Be always on call. For this house is the home.
Thank you.
Be careful at night. Check all the doors. If someone makes off with a dream, the dream will be yours. Take care of this house. Be always on call.
Leonard Bernstein va morir l'any 1990. Com a compositor va tocar molts estils. Va compondre música per orquestra, sinfonies, teatre musical, peces per coral, ballet, òpera, música de cambra i fins i tot cinema. Però cap de les seves obres ha arribat mai tan lluny com West Side Story.
The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. Sigue peleando si te caes tonight. We're gonna cut them down to size tonight. Dijeron sin cuchillos, ayer, los sharks y sus colmillos los van a correr. Tonight, habrá una blanca tonight, será un jazz y el metal va a soltar. They're gonna get up tonight. The morning trimmies are no harder than us. Well, they began it, so los culpables. That we're the ones with the momentum for us tonight.
Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot.
Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight. And for us, stars will stop where they are. Today the minutes seem like hours. The hours go so slowly, and still the sky is light. Oh moon, grow bright and make this endless day endless night.
I'm counting on you to be there tonight. When diesel wins it fair and square tonight. That Puerto Rican punk will go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town.
Tonight,
so I
tonight,
boy,
all right.
We're gonna have some fun.
All right.
Tonight there will be no morning star.
I'll see you then, buddy.
Tonight.
We're gonna jazz it tonight.
Tonight,
for us, friends and fools, tonight.
I això s'acaba per avui, però tornarem la propera setmana. Aprofiteu aquest cap de setmana per anar a veure les diverses propostes de la cartellera teatral sabadellenca que us hem explicat a...
Amunt al Taló.
A reveure, cuideu-vos i sigueu feliços.